Avui més elegant que mai, avui senyora Draper, ja la tenim aquí, ja ho sabeu, la secció de sèries del cabaret, que més avui, vaja, no es pot dir d'una altra manera, perquè ens parles de Mad Men, de la sèrie que dona nom a aquesta secció, imagina't.
Exacte, exacte. Ha tornat ja a les nostres vides, si és que havia marxat mai, amb un gran retorn d'aquesta sèrie de Matthew Weiner, i que a més avui celebrem amb el sorteig d'un tros de llibre.
1, 2, 3, 4...
Sabia que posaries aquest tema. Per
Home.
Cert, bona nit, Cris Bordes.
Oh,
perquè, clar,
nit.
Senyora Draper, senyora Draper, la gent ja no sabrà com es diu. Si teniu ganes de refutar-li qualsevol dels seus, de les seves conclusions, arroba Cris Bordes a Twitter. Vaja, la pregunta que us fèiem aquesta tarda, quin personatge de Mad Men creieu que donaria més joc per fer-ne un spin-off? La resposta us pot fer guanyar aquest llibre, doncs, de Mad Men, publicat per Errata Naturae, que es diu Mad Men... o la fràgil bellesa de los sueños en Madison Avenue.
És una nova joia del catàleg d'aquesta editorial que ja s'ha especialitzat força en molts llibres dedicats a sèries i, a més, en aquest cas, amb una portada preciosa que imita la fusta, suposo que ho haureu vist per xarxes, i que reuneix diferents autors per analitzar...
Per cert, que de moment guanya Peggy, per golejada.
Era d'esperar, perquè la Peggy és un dels personatges...
Tots li volem que li donin una altra vida, no?
Sí,
és el Better Call Saul de...
Exacte. No crec que passi, i crec que seria un error que Matthew Weiner es posés també aquí a fer spin-offs. A més, ell ja ha dit que aquí tancarà una etapa, això d'una sèrie d'època, en principi no ho tornaria a fer.
Han begut massa còctels i han gastat
massa
pasta en vestit.
De tabac, això també.
Cartrons de tabac.
Això
que...
també. Però això, en aquest llibre, doncs, diferents autors de perspectives diferents van estudiant aquesta sèrie ambientada als 60 i comença amb una entrevista molt potent precisament al seu creador, inèdita fins ara, i que li va realitzar una de les guionistes de Mad Men. Així que és una entrevista amb una intimitat que la fa encara més interessant, i descobrim coses com els seus gustos literaris i cinèfils, el que va aprendre mentre treballava als Sopranos, perquè ell, com el Terence Winter de Boardwalk Empire, també va treballar en aquest clàssic de la televisió, o el procés creatiu que segueix per escriure la sèrie. Molt
doncs,
interessant.
Escolta, ens ho apuntem tot això mentre participeu. Entrem dins d'aquests capítols finals sense spoilers, perquè...
Home.
Aquesta dona ja n'ha vist algun de capítol.
Per favor.
No ens diràs ni on comença ni què passa en el primer capítol.
Home, una miqueta, però res d'espoilers.
Vuitena temporada, ja, no?
No, la segona part de la setena, és a dir... pels nostres cossos, potser sí que és la vuitena, però estrictament és la segona part de la setena temporada.
D'acord.
Que va tornar diumenge a l'AMC i abans d'ahir a Canal Plus Sèries, amb el vuitè capítol, que serà aquesta temporada la que posi ja punt i final a la sèrie després de 7 anys a l'antena. I ha tornat
que sembla
ja...
que va ser ahir, eh?
No, totalment. És que jo, quan veia els crèdits i pensava, no pot ser que els veiés fa 7 anys. És que recordo perfectament el dia que vaig veure Mad Men,
sí?
Per primera vegada, que em vaig quedar meravellada. Vaig dir, vull més, i mira, després de 7 anys aquí estem parlant-ne. I això, en aquest cas, ja estem als anys 70, amb un Don Draper molt familiar pels espectadors fidels i que, com la resta de personatges, doncs sempre brilla amb llum pròpia, tot i estar carregat de fantasmes.
I de foscurs. Exacte,
a principi a fi.
És el clar obscur.
Exacte, és un capítol aquest amb nous bigotis i recollits de cabells, però que, com si no hagués passat ni un dia des de l'última vegada, doncs ens ha retrobat amb les inquietuds de personatges com la gran Peggy Olson i les interioritats de l'agència de publicitat, on podríem dir que hem entrat més vegades, sempre amenaçada pels avanços que van fent els rivals dels clients. I amb aquest retorn sobre la família Mad Men que tant hem vist créixer al llarg d'aquests anys, doncs jo tinc la sensació una mica de que, tot i les voltes que s'han donat, tot i les evolucions que s'han fet, els personatges es troben sovint en el mateix punt de desorientació, de veure que l'entorn avança...
No?
Sí, sí, a més, clar, com que l'entorn i la societat avança molt i ells d'alguna manera, especialment Don Draper, però el Roger Sterling, s'intenten agafar aquest tren, però els costa, se'ls escapa, perquè sempre miren cap al passat, sobretot el Don.
Però això no és una mica el que fem els humans? No és una
clar,
mica...
és aquest el punt, imagino, però vaja, ells es van quedant cada vegada més despullats, almenys amb la nostra mirada privilegiada que ens dona el Matthew Weiner, però sigui com sigui, toca anar-se acomiadant d'aquest viatge cap a la felicitat o cap a la identitat dels seus protagonistes.
I no ens explicaràs més, perquè estàs sent molta poesia,
no,
però no ens
no.
explica res.
Sí que et puc dir una mica...
Cap a on anirà? Quin serà? Continua a Nova York? Serà entre dues ciutats?
És que tot, és que
no,
tot això no... És que no et puc
no?
dir ni l'estat de l'agència, m'entens? Perquè la gent que vagi més endarrerida, crec que ha de tenir l'opció de viure-ho per ells mateixos. Però sí que et puc dir, sí que et puc dir que un dels directors de la sèrie, també un dels productors executius, ha dit que al final es presenta amb certa controvèrsia, que diuen que dubten que sigui el gust de tothom, tot i que és al final que ha d'encaixar en aquesta sèrie. Diuen,
sí, no ens expliques res i, a més, ens poses allà... Ens poses
jo viso.
Encara un pal més a la roda per dir-nos que potser no ens agrada el final,
no? No. Jo, a veure, tots els finals de sèries que ens han acompanyat durant tant temps, vaja, ja, mira, i a qui no li agrada el final de Breaking Bad, i a qui no li agrada el final... Hi ha finals per tots, però sí que no es vingui per sorpresa, el 17 de maig s'emetrà l'últimíssim capítol.
I no em penses explicar res més?
Res més. Res, que ho veieu, que ho heu de veure, que ho heu de viure, ja ho sabeu.
Moment de novetats televisives dels últims dies. Twin Peaks without David Lynch. It's like a girl without
a secret. Efemèride, avui es compleixen 25 anys des que es va emetre el primer capítol de Twin Peaks als Estats Units.
I hi ha una mica d'embolic, no? Perquè volen fer aquesta segona, bueno, aquesta tercera temporada i em sembla que no s'acaben d'aclarir.
No, digue-li embolic, no. Digue-li culebron, perquè el retorn que havia de ser el 2016 perilla cada vegada més. Ja vam comentar fa unes setmanes que el co-creador David Lynch amenaçava amb deixar el projecte i abans d'ahir va anunciar que sí, que el deixa perquè Showtime no li ofereix els diners que ell considera necessaris per fer el retorn que es mereix Twin Peaks. Tot això,
no és
Showtime...
perquè les actrius estiguin tan operades que no es reconeguin, no?
Que no.
És l'aposta que faig jo.
Doncs no. I Showtime, clar, amb els... aquí dalt, perquè
amb els,
saben...
aquí dalt.
Amb els nats aquí al coll, doncs va dir que intentaran recuperar David Lynch i posar-se d'acord com sigui. Però a tot això, els actors, fins i tot els actors, han obert un Facebook per la campanya Save Twin Peaks, dient amb el lema de...
Ho farem gratis.
No Lynch, no Peaks. Sí, ho farem gratis. Això sí que seria molt
alat. Això sí que seria molt bo. Doncs escolta'm, sí. Pendents de què passa amb aquest culebrot veneçolà.
Exacte.
I parlem d'una altra sèrie, també, però no tot són complicacions, perquè hi ha sèries que sí que van i que tenen llarg recorregut, oi que sí? Hello, everybody. This is not Frank Underwood.
This is Barack Obama. La mateixa setmana que el president Barack Obama ha imitat el seu protagonista, el thriller polític protagonitzat per Kevin Spacey, House of Cards, ha renovat per una quarta temporada, cosa que es veia venir després del final de la tercera. I avui, a més, els premis de televisió britànics BAFTA, que han donat a conèixer els candidats de l'edició 2015, l'han nominada a millor drama internacional al costat de True Detective, d'Orange is the New Black i de The Good Wife. Per tant,
vaja,
bones
premis
notícies.
I novetats i
renovacions,
molt
que
més.
Sempre agrada.
I nosaltres anem acabant, però no amb el recordatori d'un, sinó de dos retorns èpics, perquè què torna? Va, digueu, que te'n mores de ganes. La bèstia. Game of Thrones.
Torna Game of Thrones aquest diumenge i, a més, de manera simultània a 170 països diferents. Si teniu Canal Plus, apunteu que aquí serà la matinada de diumenge a dilluns a les 3. Per tant, si dilluns hi ha zombis pel carrer, no són de The Walking Dead, són gent que tenia fam de Game of Thrones i s'ha esperat allà per la nit.
A les 3 de la matinada ens faran esperar.
Clar,
a Canal
Plus.
Clar,
perquè és simultani. Al mateix moment que un espectador d'Estats Units la veu, tu també. Això
doncs
sempre
escolta,
agrada.
Fantàstic. I l'altre mostra,
però, home,
el meu preferit.
Home, per favor, és que això passa demà a FX. Torna Louis C.K. amb la millor, una de les millors comèdies
ja
en antena.
Ja noto una tremolada de cames.
Louis torna i a Canal Plus Series serà el dissabte, amb dos dies de diferència. Mil ganes de veure-ho. És potser la droga més saludable que conec,
I
jo
tant,
ara mateix.
I tant.
I tindrem nous capítols ben aviat.
I per acabar em deixes amb una cançó de Louis, sembla bé?
És que,
no?
És que aquí hi ha hagut una fusió molt maca. És una cançó, és Louis, la mítica versió de The Kingsman, que sona en aquest retorn de Mad Men. Oh. Per tant, hi ha aquí com una fusió de Mad Men i Louis espectacular.
Ens agrada bastant. Peggy Olson, segur que li agradaria un Louis de la vida. Recordem als oients que fins al final del programa encara podreu optar a guanyar aquest llibre i que només ens heu de respondre quin personatge triaríeu de Mad Men per continuar fent un spin-off.
Exacte.
Molt bé, Cristina Bordes, bona nit.
Sí.
Merci.
Adéu.